Ràdio Estel.
Salutacions ben cordials, amics i amigues oïdors. És l'hora del campanar, el programa de ràdio que setmanalment prepara el Departament Diocesà per als Mitjans de Comunicació Social de l'Arquebisbat de Tarragona, en col·laboració amb aquesta emissora. Per això sonen les campanes premonitòries de les moltes festes majors d'estiu. El campanar el saluda amb motiu d'aquest diumenge 16 del temps ordinari. El campanar, com ja saben vostès, arriba als seus receptors mitjançant el treball tècnic d'en Santi Grimau i amb les veus de Montse Sabater i d'un servidor, Didac Bertran. Aquesta, amics i amigues oïdors, serà la darrera emissió d'aquesta temporada. Els propers mesos d'agost i de setembre, les campanes del nostre campanar romandran de vacances, la qual cosa fa els desitgem que el descans estival els sigui propici. Comencem, doncs, la nostra darrera emissió de la temporada amb el comentari setmanal del nostre pare i pastor, el senyor arquebisbe.
Els quatre vents. Un comentari de Monsenyor Jaume Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona i Primat.
Déu mos guard. L'estàtua de Crist Redemptor de 38 metres d'altura sobre el turó de Corcovado, de 709 metres, manté des de la seva construcció l'any 1931 els braços oberts com si oferís una abraçada a la població de Rio de Janeiro que té als seus peus. Aquesta abraçada tindrà aquests dies una significació especial perquè el Brasil, el país amb més catòlics del món, acollirà la 28a Jornada Mundial de la Joventut, successora de la inoblidable experiència presidida a Madrid per Benet XVI. Precisament va ser aquest papa qui va anunciar que la nova Jornada Mundial de la Joventut seria al Brasil el 2013, un gran esdeveniment que aquest estiu concentra sobre el país americà les mirades de tot el món, com passarà també el 2014, quan sigui seu del campionat mundial de futbol. Des de l'anunci de la gran jornada juvenil fins a la seva celebració, hi ha hagut un canvi al Vaticà, on un nou pontífex governa l'Església. Un argentí, per tant un veí del gran país brasiler, un home proper no sols pel seu origen geogràfic a les realitats llatinoamericanes. Joan Pau II va visitar el Brasil l'any 1980. No va ser un viatge plaent. En aquells moments, el contenciós entre el govern i l'episcopat va posar a prova el caràcter pastoral de la visita en diverses ocasions. Fins i tot s'observaven atentament els seus gestos davant alguns representants de la teologia de l'alliberament. El papa va passar de la recepció oficial a visitar els presos d'una presó i estar amb els joves, els pobres i els malalts. Precisament Joan Pau II és un dels patrons de la visita actual del papa francès. Els altres són Nostra Senyora de la Concepció d'Aparecida, el santuari de la qual és visitat anualment per 10 milions de persones, Sant Sebastià Màrtir, Fra Galbau, primer sant brasiler i Santa Teresa de Lisieux. Els sants són tan variats com complementaris. El papa francès cridarà a tots a la santedat seguint l'estela del Concili Vaticà II, però especialment els joves amb qui es reunirà en un gran parc. També té previst dedicar un temps a confessar, després d'haver dit en una de les audiències romanes que la confessió no és una bugaderia ni un poltre de tortura, sinó un encontre amorós amb Jesucrist. Li serà lliurada la clau de la ciutat, com es fa amb els hostes distingits, però el que li interessa al papa és la clau que obre els cors de la gràcia de Crist. Hem de pregar aquests dies, acompanyant-lo en el seu viatge, perquè siguin molts els fruits de la seva presència en terres americanes, perquè moltes persones, especialment els participants a la Jornada Mundial de la Joventut, es decideixin a seguir Jesús mitjançant una conversió que marqui les seves vides en el futur. Des de Rio de Janeiro o des de milers de quilòmetres, el tindrem molt a prop aquests dies que han de ser de molta gràcia de Déu. Adéu-siau.
Aquesta setmana seguim el cicle C L'Evangeli de la missa dominical és segons Sant Lluc. Es tracta d'una perícope treta del capítol desè que abasta els versets 38 al 42. És un text on es relata una escena d'una senzillesa encisadora. És també un text polèmic. Escoltem-lo.
Mentre feien camí, Jesús va entrar en un poble i l'acollí una dona que es deia Marta. Una germana d'ella, que es deia Maria, es va seure als peus del Senyor i escoltava la seva paraula. Marta, que estava molt atrafegada per poder-lo obsequiar, s'hi va atensar i digué:
Senyor, no et fa res que la meva germana m'hagi deixat tota sola a fer la feina? Digues-li que em vingui a ajudar.
El Senyor li va respondre:
Marta, Marta, estàs preocupada i neguitosa per moltes coses quan només n'hi ha una de necessària. Maria ha escollit la millor part i no li serà pas presa.
Hem escoltat l'Evangeli. Per qui prenem partit? Per Marta? Per Maria? No és fàcil, no. Cal meditar en tot plegat i, sobretot, en la resposta de Jesús. I ara canviem de tema. Bé, no tant canviar de tema, perquè la veritat és que potser em faré pesat, però repeteixo, com he dit en moltes altres ocasions, que és una vergonya com es tracten els esdeveniments que s'escauen a la Mediterrània Oriental als nostres mitjans de comunicació. Tot el que ens arriba de Síria és un enfilall de mentides, igual que el tractament que es fa al que està passant a Egipte o al Líban. I el més greu és que mitjans d'aquí, de casa nostra, hi col·laboren. És el cas d'alguns reportatges televisius sobre les zones d'Alep, encara controlades pels terroristes d'Al-Jabhat al-Nusra, on es veuen mercats amb una gran varietat de productes, on els compradors es blasmen del president Al-Assad i lloen el rebel. El que no diuen els nostres periodistes és que la gent, si vol comprar alguna cosa, ha d'insultar el govern sirià i enaltir els terroristes. No diuen res de que si la visita al mercat s'escau en divendres, tothom ha de pregar al carrer i els cristians han de simular-ho que ho fan, per tal de no ser reconeguts com a no musulmans. I tot això enmig de crits i amenaces de morts contra els anyells de Bashar, és a dir, els cristians, els drusos, els alauites, els xiites, etc., etc. I tot això també acompanyats de l'anunci de que Alep serà alliberada aviat i s'implantarà la xària, la llei islàmica. Bé, aquests que veiem a les nostres pantalles són els herois que Occident ha preparat per dominar Síria, que els ha armat i finançat, que han segrestat dos bisbes, dels quals ningú en sap per on paren, que han assassinat un munt de capellans, que han violat dones cristianes i també musulmanes, que han destruït infinitat d'esglésies i també mesquites, que han tallat el cap de la Mare de Déu de Kunayné, després de fer-ho amb infinitat de cristians i musulmans que no estan d'acord amb ells. Bé, doncs aquests són els takfiristes que ens presenten les nostres estimades televisions, aquests fills d'Occident, que arribarà un dia que no dubtaran en revoltar-se contra els seus amos d'Europa i d'Amèrica. Aleshores, com va passar amb els talibans, ens donarem quina mena de monstres hem covat. I quan arribi aquest dia, m'agradarà escoltar què diuen els nostres periodistes, els nostres tertulians, els nostres creadors d'opinió, sobre aquests que ara presentem com a lluitadors per la democràcia. Pobra democràcia. I tot seguit anem a escoltar la col·laboració de la Ràdio Vaticana.
Ràdio Vaticana, la ràdio del Papa.
La Iglesia celebró ayer la fiesta litúrgica de San Benito Abad, patrono de Europa, y en el Evangelio se presentaba el pasaje en que los apóstoles preguntan a Jesús qué tendrán a cambio de haberlo seguido. Ambos aspectos remiten a algunas reflexiones recientes del Papa Francisco sobre el valor del seguimiento de Cristo y de la oración. Nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos entonces? La pregunta que Pedro dirige a Jesús en el Evangelio no tiene fecha de vencimiento. Cada generación de la Iglesia la repite a su cabeza para sentir cada vez que Él le ofrece la medida de un intercambio sin medida, el céntuplo hoy y la herencia de la vida eterna mañana. Una petición neta y un ofrecimiento límpido, y sin embargo, afirma el Papa Francisco, surge un problema cuando, al decidir seguir a Jesús, el contrayente más frágil, el hombre, comienza a hacer cálculos de interés y de lucro en lugar de poner sobre el plato una sola moneda, la de la magnanimidad, la de la amplitud del corazón, siguiendo el ejemplo de Jesús, el contrayente fuerte. Una tentación, admite el Papa, que aflige un poco a todos los cristianos.
Seguir a Jesús como una forma cultural. Sono cristiano, questa cultura, ma senza esigenza della vera sequela di Gesù.
Seguir a Jesús como una forma cultural. Si se sigue a Jesús como una propuesta cultural, se usa este camino para ir más arriba, para tener más poder. Y la historia de la Iglesia está llena de esto, comenzando por algunos emperadores y después por tantos gobernantes y tantas personas, ¿no? Y también algunos, no quiero decir tantos, pero algunos sacerdotes, algunos obispos, ¿no? Algunos dicen que son tantos, pero algunos piensan que seguir a Jesús es hacer carrera.
Piensan que seguir a Jesús es hacer carrera.
Una vez limpio el campo de lo que contamina la relación entre quien pide y quien ofrece, recuerda el Papa, muestra otra ganancia que va a enriquecer aquel o aquella que ha elegido el seguimiento de Cristo, independientemente de cuál sea su vocación. Quien cree no lo hace solo, sino en una casa y en una comunidad grande, cuanto el mundo, la Iglesia. Y la Iglesia, afirma Francisco, es la madre que nos da la identidad.
La identità cristiana è una appartenenza alla Chiesa, perché tutti questi appartenevano alla Chiesa madre, perché trovare Gesù fuori della Chiesa non è possibile.
La identidad cristiana es la pertenencia a la Iglesia, porque encontrar a Jesús fuera de la Iglesia no es posible. Y la Madre Iglesia que nos da Jesús nos da la identidad que no es solo un sello, es una pertenencia. Identidad significa pertenencia.
Significa pertenencia.
Y la pertenencia solo puede ser fuerte si se considera que la identidad cristiana ha sido adquirida al precio de la sangre del Calvario de hace 2000 años en el Gólgota, en el que mueren los cristianos de hoy. Pero también aquí el Papa Francisco nos advierte, seguir a Jesús hasta el céntuplo y a la vida eterna es una elección definitiva que choca con esa fascinación de lo provisorio que con frecuencia seduce también al hombre de fe que al salto hacia un compromiso definitivo prefiere 1000 pequeños pasos que giran alrededor.
He sentido de uno que voleva diventare prete, ma per 10 anni, non di più. Quante coppie si sposano senza dirlo, ma nel suo cuore, ma mentre dura l'amore, poi vediamo.
He oído de uno que quería ser sacerdote, pero por 10 años, no más. ¿Cuántas parejas se casan, sin decirlo, pero en el corazón, hasta que dure el amor, y después vemos? El atractivo de lo provisorio, esta es una riqueza. Yo pienso en tantos hombres y mujeres que han dejado su propia tierra para ir como misioneros por toda la vida. Eso es lo definitivo.
Bueno, el definitivo.
A la ambigua fascinación de lo provisorio, el Papa Francisco ha opuesto siempre una llana dirección de marcha, la que apunta hacia las periferias de la existencia, y para salir y comenzar por esa dirección, que por otra parte es seguir a Cristo según el estilo de San Benito y de su Ora et Labora, es necesario salir antes del cono de sombra del corazón gracias a la luz de la oración. Esa que funge como navegador y confirma que no se es cristianos de salón con caras tristes como ajíes en vinagre, sino hombres y mujeres en primer lugar de rodillas y después en acción que están en camino hacia la promesa del céntuplo y de la vida eterna.
La preghiera verso il Padre in nome di Gesù ci fa uscire de noi stessi. La preghiera che ci annoia è sempre dentro di noi stessi, è come un pensiero che va e viene. La vera preghiera, uscire da noi stessi verso il Padre in nome di Gesù è un esodo di noi stessi. Se noi
la orazione hacia il Padre in nome di Gesù nos hace salir de nosotros mismos. La oración que nos aburre está siempre dentro de nosotros mismos como un pensamiento que va y viene. Si no logramos salir de nosotros mismos hacia el hermano necesitado, hacia el enfermo, el ignorante, el pobre, el explotado, si nosotros no logramos hacer esta salida de nosotros mismos hacia esas llagas, jamás aprenderemos la libertad que nos da en la otra salida de nosotros mismos hacia las llagas de Jesús. Hay dos salidas de nosotros mismos, una hacia las llagas de Jesús, la otra hacia las llagas de nuestros hermanos y hermanas. Y este es el camino que Jesús quiere en nuestra oración.
Y esta es la estrada que Jesús vuole en nuestra preghiera.
María Fernanda Bernasconi, Radio Vaticano.
Y seguint amb la col·laboració de la Ràdio Vaticana, darrere d'aquesta temporada, anem a escoltar una entrevista on es fa balanç dels primers 4 mesos del pontificat del Papa Francesc.
Estamos con el profesor doctor Carlos María Galli de Buenos Aires, de la Universidad Católica Argentina. Se cumplen 4 meses de pontificado de Papa Francisco. Hizo ya muchas cosas. ¿Qué subrayaría usted?
Bueno, ¿qué tal, padre Guillermo? Yo quiero subrayar a los 4 meses del pontificado del Papa Francisco la forma que él tiene de comunicar el Evangelio, que pertenece a la novedad de este acontecimiento histórico, que es tener un papa latinoamericano al servicio de la Iglesia Universal. Pensemos esto, ¿cómo Jesús comunicaba la buena noticia del reino de Dios? Jesús la transmitía con su persona, con su presencia, con lo que él es. Jesús lo transmitía con su palabra, con sus parábolas, con sus dichos, con lo que él dice. Y Jesús lo transmitía con sus gestos, con sus signos, con sus acciones, con lo que él hace. Y uno puede ver en el Papa Francisco a un buen pastor que representa a Jesucristo, el buen pastor con mayúscula, y Francisco comunica el Evangelio de Cristo por lo que él es, por lo que él dice y por lo que él hace. Por lo que él es basta ver su rostro y su sonrisa para descubrir cómo se irradia allí la alegría del Evangelio. Por lo que él dice, palabras tan claras y simples, pero a la vez profundas, que llegan al corazón y que están siendo recibidas en todo el mundo, no solo por los católicos, sino por los hermanos cristianos de otras religiones y muchas personas de buena voluntad. Incluso, vos lo sabrás desde Roma, yo lo veo en la Argentina, tiene un impacto cultural enorme lo que él dice. Muchos artistas o intelectuales están comentando sus palabras por los medios de comunicación. Pero sobre todo destaco que él se comunica a través de los gestos, que muestran el amor de Dios que llega a todos, especialmente a los simples, a los pequeños. Y en este sentido, pongo una imagen que tenemos casi todas las semanas por la televisión o por internet, que es el Papa abrazando a un niño y dándole un beso, cuando visita y recorre la Plaza de San Pedro para saludar a la gente. Es la bondad, la humanidad de Dios manifestada en el gesto más sencillo que en todas las familias del mundo se hace, de expresarle el cariño a un bebé recién nacido. Pero en el otro extremo podríamos poner los gestos de amor hacia las personas más olvidadas, desatendidas, excluidas, como lo que hizo en esta semana en su primer viaje a la isla de Lampedusa, entre Sicilia y África, para mostrar la cercanía y la proximidad de la Iglesia y del Papa a tantos hermanos que han tenido que migrar de sus tierras y que, atravesando el Mediterráneo, muchos han muerto en alta mar y otros han sufrido vejámenes y angustias en busca de un futuro mejor. Estas travesías de la muerte que ha significado para muchas personas, el Papa las recogió en su corazón y ha pedido que sepamos acompañar a los demás en travesías de esperanza. Yo quisiera destacar solamente, padre Guillermo, estas cosas. La figura pastoral de Francisco, que obispo de Roma y pastor universal, nos sigue dando el Evangelio de Jesús con lo que él es, su persona, con lo que él dice, su enseñanza, con lo que él hace, sus gestos de amor.
I anem a cloure aquesta emissió del campanar donant la benvinguda a la nostra companya Montse Sabater, qui ve acompanyada per mossèn Ricard Cabré. Hola i endavant.
Mossèn Ricard Cabré, abans que el papa Francesc iniciés el seu ministeri pontifici, ens va oferir un perfil de la seva vida anterior. Sembla que fins ara ha fet bon impacte per la seva manera d'expressar-se i d'actuar. Què en penseu ara, socialment?
Mira, Marc, pres agradablement el discurs que el dia 16 de maig va fer els ambaixadors parlant de l'economia mundial. És un discurs impactant. Em limitaré a trametre les seves paraules. Sobren comentaris. Després d'unes paraules d'acolliment i d'agraïment per la seva presència, passa ja de seguida a parlar de la situació econòmica del nostre món. Hem de lloar el progrés que s'ha assolit en molts aspectes de la vida social i que ha contribuït al benestar de la humanitat. Cal reconèixer, però, també que la majoria d'homes i dones del nostre món segueixen vivint en precarietat quotidiana amb conseqüències funestes. Algunes patologies augmenten amb les corresponents conseqüències psicològiques. La por i la desesperació s'apoderen del cor de moltes persones, fins i tot en els països rics. L'alegria de viure es va esfumant. L'indecència i la violència augmenten. La pobresa es torna cada vegada més impactant. S'ha de lluitar per viure i sovint per viure sense dignitat.
Aquest és el quadre que presenta el nostre món, però parla també de les causes de tot això?
I tant que en parla. Mira, textualment, també, una de les causes d'aquesta situació es troba en la nostra relació amb el diner i l'acceptació del seu imperi sobre les nostres vides i la nostra societat. L'arrel de la crisi que estem patint es troba en una profunda crisi antropològica i en la negació de la primacia de l'home sobre les coses. Hem creat nous ídols i ens hem flectat de genolls davant el vedell d'or, sense imposar la dictadura d'una economia sense rostre i sense un objectiu veritablement humà. El ser humà és considerat com un bé material que es pot usar o refusar. La solidaritat, que és el tresor dels pobres, és considerada sovint com a contraproduent, contrària a la racionalitat financera i econòmica. El temps en què els béns d'una minoria van creixent a nivell exponencial, els de la majoria van disminuint. Aquest desequilibri prové d'ideologies que promouen l'autonomia absoluta dels mercats i l'especulació financera, negant el dret de control dels estats. S'imposa una tirania invisible que imposa de forma unilateral i sense remei les seves lleis i les seves regles. A més, el deute i el crèdit allunyen els països de la seva economia real i els ciutadans del seu poder adquisitiu. Encara cal afegir-hi una corrupció tentacular i una evasió fiscal egoista, que han assumit dimensions mundials. L'afany de poder i de posseir s'ha tornat obsessiu.
Ho trobo molt fort, tot això que diu el papa. Són paraules textuals d'ell?
I tant. He copiat al peu de la lletra, traduint del castellà al català. L'únic que passa és que m'he hagut de saltar algun fragment per manca d'espai. Una missió curta com aquesta limita molt les possibilitats de poder dir tot el que es pensa o tot el que es llegeix. En aquest cas, tot el que diu el papa. Encara afegeix, rere tot això es troba el refús de l'ètica, en el fons, el refús de Déu. Moltes gràcies, amics, per la vostra atenció. Us esperem de nou el proper diumenge.
Això, fins un altre dia, si a Déu plau. I les nostres campanes ens anuncien que el nostre temps per aquesta temporada ja s'acaba. Estem en temps de crisi, en temps de dificultats, però, això no obstant, també vivim en temps d'esperança. I, parlant d'esperança, què millor que expressar-la amb alegria? Els deixarem en companyia d'aquest cor, un dels més coneguts de la música universal i que tothom haurà ja identificat. Efectivament, és el cor final del quart moviment de la novena sinfonia de Ludwig van Beethoven. I mentre escoltem aquesta peça meravellosa, ens acomiadem fins la temporada vinent. Amics i amigues del campanar, que la joia i l'esperança que ens dona Jesucrist ens acompanyi sempre. Feliç estiu a tothom.
Radio Estel.